serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, des diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que s'han jugat dos partits més dels vuitens de final del Mundial. Aquest vespre, Anglaterra 3, Senegal 0, més igualat del que marca el resultat, però Anglaterra és molt contundent i té molta qualitat a dalt. Gols de Henderson, Kane, el seu primer en aquest Mundial, tots dos a la primera meitat, i Saka ha fet el 3-0 a la segona. Anglaterra jugarà als quarts de final contra França, una altra selecció amb molta contundència a dalt, que a les 4 ha guanyat Polònia i s'ha classificat també per als quarts de final del Mundial. França 3, Polònia 1, dos gols i una assistència d'Mbappé. L'altre gol de França l'ha fet Giroud, era l'1-0. El de Polònia l'ha fet Lewandowski de penal, al temps afegit, ja amb el partit decidit, i després de repetir el seu xut perquè l'havia fallat en primer primera instància. Polònia ha estat bé a la primera part, però França té molt potencial i té Kylian Mbappé. Titulars avui, Dembélé i Koundé compartint la banda dreta de França. Koundé de lateral, Dembélé d'extrem. Ahir va classificar-se l'Argentina després de guanyar Austràlia i també va classificar-se per als quarts de final Holanda després de guanyar els Estats Units. L'Argentina i Holanda s'enfrontaran a quarts de final. Demà juga el Brasil, reapareixerà Neymar, Brasil, Corea i també juga el Japó, Croàcia. La selecció espanyola ha jugat dimarts contra el Marroc. Espilicueta ha estat tocadet, és dubte. Més enllà del Mundial, no hi ha hagut novetats significatives sobre Pelé, que sabeu que està ingressat des de fa uns dies a un hospital de São Paulo amb un estat de salut delicadíssim. A segona divisió, sí que hi ha lliga, avui ha perdut l'Andorra. Andorra 0, Cartagena 1, el gol ha arribat al temps afegit, l'Andorra continua només un punt de la zona de playoff. I a la Lliga F, la Lliga femenina, tant el Barça com el Lleó de les Planes van jugar ahir. Atenció, perquè el Barça va guanyar 2-1 la Reial Societat al Johan Cruyff amb un gol de Lucy Browns a l'últim minut. Hauria estat el primer partit que el Barça no guanya al Johan Cruyff. Al final haurà d'esperar mantenen la ratxa. El Lleó de les Planes va perdre 1-4 contra el Madrid, que va segon a 8 punts al Barça. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 4 de desembre. La comencem amb una versió diferent del Sweet Disposition dels The Temper Trap. Els australians sempre ens acompanyen al començament del programa. Hem trobat aquesta versió, ens ha semblat bonica, interessant, guitarra i baix, i avui l'hem utilitzat. Ja recuperarem la versió original. L'edició d'avui la passarem, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Sònia, on ets?
Jo ara ja a l'habitació del meu hotel.
A l'habitació del teu hotel. Creuer. Avui ja t'has recollit, per participar amb nosaltres al Club de la Mitjanit.
Sí. Sí, sí, sí. He arribat, de fet, he arribat que... Ja m'he perdut la primera part de l'Anglaterra-Senegal, però vaja. He arribat a temps de l'estadi de l'Atomama, que és on s'ha jugat el França-Polònia, de veure la segona part.
Això és a Doha, on s'ha jugat el França-Polònia? O és fora, també, com
l'estadi de la setmana passada? Sí, sí, és a Doha,
és a Doha.
És a Doha, Doha. És un dels estadis de Doha, sí.
Perquè Doha de gran com és?
Tot està a 20 minuts. Et diria que és més petita que Barcelona, tot i que a nivell de població ara m'agafes, no sé exactament...
Però les distàncies són similars a Barcelona, més. Potser una miqueta més petita.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Sabeu que avui a l'ACB hi ha hagut jornada, el Girona ha perdut a Fontajau, Girona 66, Breogán 73. Ahir la penya va guanyar a la pista del Baxi Manresa, que és cué, i el Barça va perdre a la pista de l'Obradoiro. A la Lliga Femenina de Bàsquet aquesta tarda s'ha jugat el Cadí-La Seu 58, València 59. El partit ha acabat amb un triple a 7 dècimes del final a favor del València, que ha impedit la victòria del Cadí la Seu, que té la negra amb els triples a l'últim minut, a l'últim segon, a l'últim instant, a l'última dècima, perquè ja són dos partits així, que perd l'altre dia, va ser fora de temps, avui era en temps. També ha jugat aquesta tarda el Barça-Sant Feliuenc, que ha guanyat 80-66 l'Ibaeta, i l'Uni Girona ha guanyat en aquesta jornada la pista del Múrcia. Avui s'ha disputat la Marató de València amb marques històriques, tercera millor marca mundial de la història a la Marató, tant en categoria femenina com en la masculina. Entre els nois ha guanyat el canyà Kelvin Kiptum amb una marca de 2 hores, 1 minut i 53 segons. Entre les noies, l'etíop Amane Berisso amb una marca de 2 hores, 14 minuts i 57 segons. I una catalana, la vallenca Marta Galimany, ha aconseguit un nou rècord estatal de la Marató amb una marca de 2 hores, 26 minuts i 14 segons. L'anterior rècord d'Espanya de la Marató es va aconseguir l'any 1995, fa 27 anys, i fins ara el tenia l'Ana Isabel Alonso. I avui hem d'explicar-vos una notícia dura, la mort de l'Alexandre Accensi, jugador d'hoquei patins del Caldes, que mor aquest matí en accident de trànsit. El noi a Caldes, de la pròxima jornada a l'hoquei Lliga, dimarts, no es jugarà, i hi haurà un minut de silenci a tots els partits de la jornada de l'hoquei Lliga. Una abraçada forta a la família de l'Alexandre i a tota la família del Caldes. Això és el Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. I sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. La setmana que ve recuperem la versió original d'aquesta cançó, perquè si no ens adormirem. És molt maca a casa i amb els AirPods, però aquí és terrible. Ha guanyat Anglaterra 3-0. Baixa-la ja del tot. Ei, ens quedem en silenci i a vegades va millor. Ha guanyat Anglaterra 3-0 al Senegal a l'últim partit d'aquest diumenge al Mundial. L'ha seguit in situ a l'estadi el Ramon Salmurri. Salmo, bona nit.
Què tal, Campos? Bona nit.
1-0 de Henderson. El 2-0 de Harry Kane, que era el seu primer gol al Mundial, això a la primera meitat. El 3-0 de Saka, ja per sentenciar la segona. Anglaterra potser no enamora, però guanya i guanya bé. Són 12 gols a favor, només 2 en contra en 4 partits. Els 2 gols en contra els hi va fer l'Iran quan el partit el tenien decidit, quan guanyar 6-2. 3 porteries a 0 i Harry Kane, que no sé si en viu impressiona molt, però està fent un Mundial, per mi, excel·lent, Salmo.
Havia fet 3 assistències fins ara, tenia aquesta signatura pendent del gol, i avui, diguem-ne que s'ha destapat en aquest sentit, tot i que, per mi, resumir Harry Kane en només el gol seria molt injust, la veritat. Crec que és la referència absoluta d'una Anglaterra que col·lectivament té molta pólvora, té moltes coses. Avui Phil Foden, per exemple, ha fet un partidàs amb 2 assistències. Bellingham és un tros de jugador. I és veritat, estic d'acord amb tu, que Anglaterra tens la sensació que encara podria donar molt més de si, però de moment li és suficient per plantar-se als quarts de final, on l'espera França el dissabte a les 8 del vespre.
Partidàs dissabte a les 8 del vespre, França, sí. Anglaterra. Uri, sí. A tu, entre Harry Kane i Phil Foden, et sembla que són, a davant tenen jugadors d'un nivell diferent, fora categoria.
A mi em semblen aquests dos jugadors, em semblen superlatius, abans ho parlàvem, semblen dos jugadors infravalorats. De Harry Kane se'n parla molt poc, perquè potser no té aquell punt mediàtic que puguin tenir els Mbappé, els Messi, els Cristiano, aquesta gent, però per mi és un jugador determinant. I Phil Foden, també jugadores, i Saka, que Saka aquest any amb l'Arsenal està jugant també a un nivell altíssim. Vull que la davantera d'Anglaterra potser no és tan mediàtica com les de França, Brasil o altres, però a nivell de qualitat em sembla una davantera de primer nivell.
Ricard, tu has estat més aviat crítica amb Anglaterra, sobretot amb el seleccionador anglès. Va canviar l'opinió, la mantens?
No, la mantinc. O sigui, jo amb Anglaterra i amb Southie tinc una relació tòxica que ja he abandonat, perquè no m'atrapa. O sigui, ara ho estàveu dient, és evident que té un equip espectacular de mig camp cap endavant, un equip molt contundent i no se li pot retreure res. Avui ha guanyat el partit quan ha arribat la primera oportunitat, després d'estar 35 minuts bastant perduts tàcticament, sí. Però amb una acció bona de Foden i Kane i una arribada de Bellingham, com diu el Salmo, que probablement són els tres jugadors més encesos, han fet el primer gol i a partir d'aquí Senegal s'ha desmuntat. Tinc moltes ganes de veure Anglaterra i França un contra l'altre, perquè la sensació és que són seleccions que no són rodones, que tenen molta rematada, que dominen molt bé les àrees, però que no s'han trobat ni a Anglaterra ni a França al davant. Mm. I, per tant, ara mateix es trobaran, diríem, el primer rival del seu pelatge. I aquí és on vull veure les dues seleccions i veure quina s'imposa futbolísticament i quines decisions prenen els entrenadors. O sigui, ara quan el Lloris diu Foden, Saka i Harry Kane, en qualsevol situació serien indiscutibles. Jo no sé si jugaran tots tres contra França. Aleshores, clar, aquí és on tinc el dubte amb Anglaterra i amb Southgate, que mai sé què em trobaré. Ara ha entrat Henderson a l'equip per davant de Mason Mount, perquè és més migcampista, però no jugar Alexander-Arnold perquè Walker i Trippier li donen més equilibri, però Foden no està titular tots els partits, avui no hi era Sterling, què passarà quan hi hagi Sterling? No sé, és una selecció que tinc la sensació que sempre va mitja marxa per sota del que podria anar.
Sònia, tu no has vist la primera part, sí la segona. Què t'està deixant la selecció anglesa, que ja és a quarts de final aquest Mundial?
No, és que he vist molt poquet. El que té quan vas de partit en partit. Jo d'Anglaterra crec que vaig veure una estona del precisament l'Anglaterra-Iran, i clar, aquell dia sí, em van impressionar, i de fet no estaven a les meves travesses, i aleshores veient aquell partit i veient la nòmina de davanters i de talent que té, sí que és cert que penses, home, doncs pot arribar lluny, però és cert que jo fins ara puc opinar ben poc perquè he vist estonetes d'Anglaterra i per tant no m'atreveixo ni a dir. Ara, em passa com el Torquemada, és que em ve molt de gust, tinc la sensació que ara en quarts de final comencem a veure partits xulos realment entre seleccions que poden ser, és a dir, aquests vuitens no ens han deixat cap gran partit.
Sempre no hi ha hagut cap sorpresa de moment, no hi ha hagut cap pròrroga, no hi ha hagut cap tanda de penals, no. Que a mi això em té orfe, que jo les esperava.
Resultats molt previsibles.
Partits sí, que no generen grans imprevistos.
Però n'hi haurà alguna, la sorpresa, algun. No?
Bé, falten quatre partits. Costa, tu creus que quan vagis a Doha, al Mundial, diumenge de la setmana vinent, viatges, oi?
Sí, diumenge vinent.
Tu creus que encara seran vius els anglesos pel que t'estan deixant veure en aquests quatre partits de Mundial?
Doncs mira, no sé què dir-te, perquè Anglaterra no em convenç gaire, perquè em sembla que quan els exigeixin al darrere patiran, perquè els dos centrals em semblen una broma al més alt nivell, tant Stones com sobretot Maguire. I em sembla un equip que prescindeix del mig del camp, tal com l'entenem nosaltres en el procés creatiu, però, ostres, avui davant no és que tinguin qualitat individual, és que s'associen bé, perquè avui crec que és la jugada del primer gol, que ve sí. Harry Kane gairebé a la banda esquerra, s'associa amb Foden, habiliten Bellingham, i la centrada és perfecta per l'arribada de Henderson, i m'ha semblat un golaç. Un golaç entès com que jugadors de diferents equips que han treballat poc tinguin tanta química. Vaja, la part del davant d'Anglaterra no crec que necessiti discussió. Comparteixo amb el Salmurri que valorar el Mundial de Kane des del punt de vista golejador no té ni cap ni peus, perquè està sent dels millors jugadors del Mundial. Però clar, és que al davant tindran França, que amb Mbappé en aquesta versió és que hi ha moments que és un abús.
Ara...
Sí. Els dos gols que ha fotut avui, sobretot el segon, clar, és que té quatre tios a sobre i l'ha fotut a l'escaire. No sé si en aquest nivell, ja sé que l'hem vist al PSG i ha estat incapaç d'arribar lluny a la Champions, però a mi em sembla un jugador que quan s'hi posa és bastant difícil d'aturar, i des d'aquest punt de vista el partit promet molt, perquè la veritat és que de moment els vuitens de final no és que hagin tingut resultats previsibles, és que ni tan sols...
No hi ha hagut moments ni per pensar...
Mira, avui Austràlia-Argentina, no? però neix d'una casualitat, sí. De moltes casualitats, un gol inexplicable, i després que Lautaro semblava australià, però en la resta de partits és que han estat pràcticament un monòleg.
Ara toca parlar de França i de Mbappé. França ha jugat a les 4, ha guanyat 3-1 Polònia amb un gran Mbappé, amb representació blaugrana per les dues parts. Polònia ha plantat cara a la primera meitat. A mi m'ha agradat Polònia a la primera meitat més que els altres tres partits que havia jugat fins ara a la selecció de Lewandowski. Han tingut una ocasió triple entre Zielinski i Lewandowski, que Llorí ha salvat el primer xut, Lewandowski han salvat el seu xut sota pals, però França ha marxat al descans guanyant 1-0 amb un gol de Giroud a passada de Mbappé. A la segona part no hi ha hagut tanta història, Mbappé ha marcat les diferències, ha fet dos molt bons gols, i Lewandowski ha fet el 3-1 de penal al temps afegit, li han fet repetir el penal, atenció, perquè Lewandowski va fallar un penal, ajudeu-me, contra
Mèxic, no?
Contra Mèxic, que li va aturar el Memo Ochoa. Venia de fallar amb el Barça contra l'Almeria, ara ho deia el Salmo.
Tots amb el mateix format, sí. El Chiquito de la Calzada penal, sí. Aquest que no... Al final l'ha acabat marcant igual, però...
No, però el de Mèxic es va evitar la paradinha,
Sí?
El que passa és que ha tornat a la paradinha perquè el de Mèxic no la va fer i va fallar. No,
és que jo tenia clavat el del Barça, que em va sorprendre molt que un tirador un especialista fes allò, i que em va recordar molt alguns penals que fallava Neymar, que semblava que es distreia més amb la amb la cerimònia que amb el xut.
Sí, exacte. Bé, ha fet gol Lewandowski en la repetició, enganyant Llorí, un gol que li ha servit per fer el seu segon gol en una fase final del Mundial. Ens ha fet tots dos aquí a Qatar. Però vaja, per poca cosa més, Sònia, tu has estat seguint en directe el França-Polònia. Veient-lo en directe, Mbappé impressiona tant?
Sí, jo comentava aquesta tarda que no és la primera vegada que veig Mbappé en directe, crec que quan van jugar contra el Barça amb el PSG ja vaig tenir aquesta sensació que per televisió impacta, però que en directe aquesta exuberància, aquesta potència que té, encara és més impressionant. I a més avui, amb els dos gols que ha fet, encara m'ho ha semblat més. Amb dos gols que, per cert, que se'n va 5, i amb 23 anys, i ja la dada que suma ja 9 en dos mundials, que 9 gols en dos mundials, quan tens 23 anys i ja n'has guanyat un de mundial, i veurem què és el que passa amb aquest, clar, és que... és evident que estem davant d'un jugador que és diferent i que és especial.
Avui ha fet una assistència, per dir-ho, molt bona assistència, amb molt timing, bona visió, fent el que havia de fer per deixar Giroud en disposició de rematar sense controlar, i ha fet dos gols, dos grans gols a la segona meitat, n'ha fet 5, com deia la Sònia. Taula de golejadors del Mundial de Qatar 2022, Roger Arbusà.
Primer Mbappé amb 5 gols, després ja amb 3 gols, Morata, Messi, Rashford, Giroud, Gakpo i Saka.
Enquesta ràpida, parlant d'Mbappé, ha sortit també el nom de Messi. Per a vosaltres, de moment, qui és el jugador del Mundial, Uri?
Mbappé.
Sònia.
És que per mi el jugador del Mundial també té un component emotiu i per això per mi és Messi.
Molt bé. Costa.
Mbappé.
Ricardo Alquemada.
Mbappé.
Ramon Salmurri.
Mbappé.
Roger Bosà, participa-hi.
Jo diré Messi.
Messi. Jo dubto entre Mbappé, Messi i Kane. Avui, Sònia, agafo una miqueta la teva estela d'indefinir-me i poso 3.
Jo m'he definit, eh?
Sí, sí, t'has definit per Messi. M'ha sorprès, però vaja.
És que després dels gols d'avui és difícil no dir Mbappé.
A mi és que no em cau bé.
És un altre tema.
Fantasma.
Ah, bueno.
Home, si era una enquesta de popularitat, també.
Però és que crec que es fotrà la pinya.
Torna a preguntar, ara torna a preguntar.
Crec que es fotrà la pinya. He fet una valoració del que està sent fins ara 4 partits i del que pot ser fins al 7. I crec que se la fot.
Clar, és cert, clar, és que estem en mig mundial, estem a 8ens.
Sí, sí.
Clar, que poden passar moltes coses encara.
Però aquest tio està aconseguint que França no trobi a faltar gens el pilota d'or i probablement un dels jugadors que ens ha agradat més a tots en l'últim any.
El que passa és que en el funcionament col·lectiu de França, la presència de Benzema, jo no sé si estarà encaixada.
Sí, sí,
jo també ho crec. Jo crec que
Griezmann té uns galons que en Benzema ja no té.
Sí, i uns galons i una llibertat
correcta
de moviments en un espai que és molt de Benzema. I ara tens un nou que et neteja molta zona entre línies perquè et fixa els centrals, que abans no el tenies perquè Benzema li agrada venir a jugar aquí dintre. Griezmann pot fer aquesta funció d'enllaç que l'Eurocopa no va poder fer i que va haver de fer des de la banda dreta. Jo també crec que des del punt de vista del context col·lectiu, ja ho vam parlar, que la baixa de Benzema no ha fet tan mal a França.
No, a l'Eurocopa amb Benzema, Griezmann, Mbappé, no se'n
va costar sortir. Més.
Van perdre 8 anys a final contra Suïssa i no veies que
no
l'equip fluís. Exactament. Tot i que la França del 2022 no és gaire diferent a la del 2018, que van guanyar el Mundial, és veritat, però aquesta relació tòxica que tu pots tenir, Ricard, amb Southgate i Anglaterra, amb mi, si no és tòxica, em repeleix una miqueta, em va repel·lir una miqueta la França campiona del món del 2018. A mi no despertava gens.
Però jugar, creieu que és molt diferent d'Anglaterra?
No.
No. A mi m'agrada més França perquè, com a mínim, això que diu tant el Ricard de dominar les dues àrees, a França sí tens la sensació que la seva àrea la domina, i en canvi jo a Anglaterra tinc més dubtes al darrere.
Són i han estat titulars Koundé de lateral dret i Dembélé d'extrem dret. Koundé ha jugat amb les cadenes posades, que això és un error del quart àrbitre o de qui sigui que ho hagi d'inspeccionar abans, però els jugadors també han de ser una mica responsables.
No descartem que quan ha passat la revisió
no la dugués.
Clar.
Doncs avui he pensat, això s'hauria de sancionar per irresponsable.
Amb el que ho hem comentat al Twitch, que això hauria de ser targeta groga.
Ell ha dit que no se n'havia adonat, però a mi em sobta precisament per això que comentàveu.
En duia dues, eh?
Qualsevol que ha jugat un partit de regional, tu fas una revisió abans d'entrar al camp.
Però és que...
És a dir, passes i l'àrbitre et veu, et mira, mira que no tinguis... Vaja, en el cas de noies, mira que no portis arracades... Bé, ara també en el cas de noies, que no portis arracades... Que no...
Sí, fa uns anys.
I em sobta que ningú se n'hagi donat, fins i tot un company.
Però ell mateix s'ha de donar que no pot jugar amb aquelles cadenes. Eren dues, a més, eh?
És que... Estranyíssim.
És molt estrany tot, sí.
D'or, sí, tampoc eren de raper, d'aquelles que pesen 1,5 quilos, però vaja, és que allò és perillós, realment.
Durant el partit ho comentava el Pere, i jo he vist com ell se la tolcava i se la col·locava cap a dins. Jo crec que pot ser perfectament cert el que ell ha dit, que no se n'ha donat fins que ja estava al camp i deu haver pensat, bé, ara el descans ja me la trec, i ha sigut abans que li han dit, no, amb això no pots jugar. No sé si cal que sigui... És a dir... Sí, jo és que sempre empatitzo amb aquestes coses i em direu que si el reglament diu... Però no passa res, no? Pues, l'avisen, se la treu i ja està.
Primer, no passa res per perdre 30 segons perquè el senyor Koundé, doncs mira, s'ha descuidat...
No, és que aleshores el que li has de dir és...
Si algú li enganxa, de la cadena, perquè sí, ja estigui a la samarreta,
home,
i
clar,
li fa mal al
sí.
coll, llavors sí que passarà. És que és absolutament evitable.
La Sònia empatitzarà amb el que rebi, també. Vull dir, ella empatitza amb tot. Si no hi ha problema, l'empatia es pot estendre.
No, que vull dir que en el moment que ho hem vist, s'ha tret i ja està, que tampoc és tan greu.
No, home, no l'expulsaríem per
no,
això, però
no
aquestes...
Aquest que ja són grans, tu, que ja són grans, que han de saber què han de fer.
Exacte.
Clar, tu, vull dir que no és tan difícil. Difícil, que aquest noi ha jugat bastants partits a la seva vida, com per entendre que el seu ritual, si les portes treure's...
Les trenes no s'ha descuidat de posar-se les trenes avui, Sònia.
Ben, crec que... Vaja, diria que no se les posa, no?, cada dia.
De vegades jugar a estil afro, i a vegades amb trenes, com te n'has trobat a la zona mixta,
sí.
Dic, no sé si t'hi has fixat en
no, la zona mixta, ell hi ha tret importància. Hauríeu d'haver-los broncat, d'estar allà per comentar-li que no es pot... Ell ha dit, sincerament, me n'he descuidat. I li ha fet gràcia. Però és veritat que, clar, segurament ell no ha pensat que ha posat en risc la seva vida portant
la seva mira... Potser va d'un altre, també.
No, home, no, bàsicament...
Home, si t'enganxo una orella, te l'arrenca.
Amb la cadena?
Home, clar, sí. També pot passar que en un cos a cos la cadena se t'enganxa una orella, per exemple. Sí, sí. Bé, és igual, escolta, tothom que surti amb cadenes ja les aniran traient.
Ja el té molt, ja mereix, ja em puja a Sònia, què t'ha dit a la zona mixta, Koundé? Que era una manera diferent de donar-te
pas. El que acostuma a passar a les zones mixtes és que estava molt satisfet perquè havien passat a quarts de final.
Con Ousmane es más fácil de jugar porque jugamos también en club y bueno, creo que es mucho, es más que la banda, es un todo y es una victoria de un grupo que ha sido solidario en el esfuerzo y también en los momentos difíciles.
Has vist de prop Dembélé també, però no ha volgut aturar-se.
Sí. No, ha dit que el pròxim partit s'atura, diu.
I Lewandowski sí que s'ha aturat en la zona de premsa, ha dit alguna cosa.
Sí, el Lewandowski, bàsicament, clar, s'acomiadava del Mundial, ara descansa uns dies i que ja s'incorporarà al Barça, i li preguntaven si es veia jugant al pròxim Mundial, i ja ho he dit, jo crec que a l'inici del campionat, que ell físicament es veu jugant al pròxim Mundial. Però que una cosa és el que físicament pugui pensar ell ara i una altra cosa cap on haurà evolucionat el futbol d'aquí a 4 anys. M'ha fet una resposta dient hi ha molts factors que et fan jugar o no un Mundial i per tant no ho sé, però que jo però diu, no tinc dubtes de com estaré jo físicament d'aquí a 4 anys i estaré en condicions.
França ha eliminat la Polònia de Lewandowski, la França de Koundé i sobretot de Dembélé i Mbappé, ha eliminat la Polònia de Lewandowski, jugarà contra Anglaterra als quarts de final. Enquesta ràpida, Uri, França o Anglaterra?
França.
Sònia?
França.
Jordi?
França.
Ricard?
Crec que França.
Salmo?
Dembélé.
Arbusà?
Koundé.
Doncs mira, va, jo diré Anglaterra. Jo diré Anglaterra, per dur la contrària.
Per cert, posats a empatitzar, li hem preguntat a Koundé si empatitza més amb Deschamps que amb Xavi. Ho dic perquè el Barça, sí, segons va explicar sí, la Bèlia Ruiz, tenia algun problema per jugar de lateral dret i a França sembla que no.
Quin remei. Quin remei.
Ja, ara té el mateix problema amb tots dos, però tots dos el fan jugar de lateral dret, no? És a dir que...
Ja, bueno, però el Barça es va queixar.
Bé, va fer un comentari dient que li agradaria més jugar de central.
Va demanar-li a Xavi que si podia li agradava més jugar.
Que jo el prefereixo de central, eh?
Vaja, jo tots els preferim de central. Però
qui està jugant a França? Upamecano i l'altre central és...
Avui Varane.
Avui Varane.
Però han passat Konaté.
Però estava jugant Konaté, clar. Sí, sí. Per mi Konaté és pitjor que Koundé com a central. Vaja.
Ara continuem, pararem de Messi i de l'Argentina. Ricard, estic preparant la gilet.
Ah, molt bé. És que això va cap amunt, Campos, ja ho veus.
Mica de por, em fa una mica
va
de
cap
por.
Amunt, això, eh?
Però bé, tornem en un minut i mig.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Si t'agrada Crims, t'encantaran els seus tres llibres. El primer, tot el que llegireu és real. El segon, Llum a la foscor. I ara, La noia de Portbou, suïcidi o assassinat. A la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals. Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
47.074, 47074, de la sèrie 49.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tot el Mundial de Futbol a Catalunya Ràdio. El Tot Costa des del Mundial, amb la Sònia Gelmà des de Doha, copresentarà el programa amb el Jordi Costa. I tres fitxatges de luxe per tenir la millor anàlisi del Mundial. Andoni Zubizarreta, Òscar García i Laia Codina.
Ricard Torquemada ens espera al Twitch de Catalunya Ràdio per viure tots els partits en directe.
Tot el Mundial de Futbol a Catalunya Ràdio. A més, podeu participar en el joc del Mundial.
La porra de Catalunya Ràdio i TV3, en què els vostres pronòstics es poden convertir en premis de campionat.
Tot el Mundial a Catalunya Ràdio. Tot el Mundial a catradio.cat/mundial. Viu el Mundial amb la selecció de Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Fight,
Dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, que és a Doha, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, el Ramon Salmuri, que també és al Mundial, ara hi afegirem més gent. Repassats els partits d'avui, l'Anglaterra 3, Senegal 0 i el França 3, Polònia 1. Ara ens centrarem en el que passarà demà dilluns i també dimarts, que juga la selecció espanyola de Luis Enrique, però abans toca Messi i toca l'Argentina, que ahir va guanyar 2-1 a Austràlia. Messi va tornar a marcar l'1-0, l'Argentina semblava que tenia el partit controlat, però va acabar patint, i Emiliano Martínez, que és el porter argentí de l'Aston Villa i de la selecció argentina, va salvar el gol de l'empat australià a l'última jugada del partit. Salmo, va ser a l'estadi seguint el partit de l'Argentina, vas veure prop teu algun argentí a punt de morir per l'ocasió d'Austràlia?
Tots, o sigui,
anava a dir que li agafés un atac de cor, però clar, amb els antecedents dels últims mesos, amb les dolències cardíaques als camps de futbol, al Carranza, i n'hi ha hagut uns quants, doncs no volia fer la broma, al final l'he feta, però vaja, que, com s'ho van prendre això?
No, doncs en el moment de l'aturada del Dibu, o sigui, ja t'asseguro jo que, o sigui, allà van empalidir tots de cop i volta. O sigui, jo vaig sortir del partit amb la sensació que l'Argentina sembla que necessiti d'aquest patiment,
no?
D'aquesta agonia, perquè si no, o sigui, és com que se'ls escapa el relat i creuen que el relat és el partit. O sigui, fan una mescla d'emoció i futbol que els acaba perdent, i era un partit on no estava passant absolutament res, i de cop i volta tornen a embogir d'aquella manera que els porta a l'agonia extrema, i clar, quan acaba el partit amb l'aturada del Dibu, doncs aleshores tornem a l'altra banda emocional, és a dir, l'alliberament gairebé catòlic que van patir tots quan va acabar el partit, tot l'estadi cantant, els jugadors sobre el terreny de joc, es van estar 10 minuts fent diferents cançons, no sé, tot plegat era un cúmul emocional que és diferent a la resta, això segur.
Algú sap per què Emiliano Martínez, el porter, li diuen el Dibu?
Sí, per una sèrie de televisió argentina que em sembla que es deia el dibujo d'alguna cosa.
Això li feien al Kun, que... també, no? El Kun també venia d'un...
Sí, i es veu que ell s'assembla molt al protagonista.
Ah, d'acord. A mi l'Argentina, amb tots els seus tics, això que explicava ara el Salmo, partit que m'agrada una mica més. Vosaltres com la veieu, Torque, per exemple?
Home, jo també, la veig creixent. La veig que Scaloni va començar... Una de les coses que m'està agradant d'Scaloni és que, a diferència d'altres seleccionadors, va explorant el viatge i va modificant alineacions, dibuixos, eleccions de futbolistes. Diríem que al principi la sensació que tenia era que no ho faria i em feia por, i la qüestió és que ho ha anat fent i crec que continua avançant. Jo crec que ahir Scaloni toca la tecla. Com acaba la selecció argentina l'última mitja hora, amb els tres centrals, amb Lisandro per l'esquerra...
Últims 40 minuts. A mi quan fa el canvi em sembla que no era necessari.
Doncs jo crec que li dona moltes coses, perquè havíem tingut moltes dificultats amb Enzo Fernández al 3 contra 2. Justament tenint Lisandro no obligues a Otamendi a sortir per l'esquerra, que és un perill. Tens sortida per l'esquerra amb Lisandro, tens sortida per la dreta amb Romero, avances Enzo Fernández i l'equip viatja 20 metres més endavant, o pot viatjar 20 metres més endavant. A més, ni Messi ni Julián han de tapar la banda en la pressió, perquè tens el triangle al mig camp. Messi pot rebre moltes pilotes ja a la zona frontal, i la parella Messi i Julián et fan molt mal. L'Argentina ha de buscar les maneres d'intentar dissimular la hipoteca de Messi, i aquesta és una manera. No pot imaginar l'Argentina pressionar dalt, no pot ser un equip que vagi amunt perquè s'escardarà. I aquesta idea dels tres centrals, perquè jo crec que diríem que la injecció de Lisandro, Enzo i Julián, que han anat arribant per capítols, és una cosa que l'Argentina necessitava. Jo crec que aquesta idea és una idea que Scaloni hauria de donar-li continuïtat. Com que els problemes de Di Maria són una coartada perfecta, a mi ja m'agradaria veure l'Argentina més amb aquesta idea, que no vol dir tirar enrere, que vol dir...
Sí, no sempre vol dir tirar enrere tres centrals, no?
Que vol dir que et generin més avantatges amb Enzo Fernández una miqueta més endavant, una superioritat numèrica, això, amagar les limitacions de Messi en la pressió...
Que De Paul mori un dia ja sense, quan se li acabi l'oxigen, perquè ha fet tants metres, De Paul... Per mi va fer un partidàs,
sí,
ahir.
Sí, ahir va jugar molt bé.
Però va jugar un partidàs, però clar, l'obligues des de Rakitic, que ningú no
podria
tant per
Messi. Bé, però et dic una cosa, a De Paul...
doncs obliga'l a això. Yeah. Millor que estiguin preocupat per això que no per venir a jugar a la pilota. O sigui, si el tens enfocat en treball de desgast, de pressió, que no hagi de prendre responsabilitats en pilota, jo crec que a ell li fas un favor perquè el fas gran. Resulta que venim del pitjor de Pol als primers partits, i ahir, que és el dia que ha de fer més quilòmetres, és el millor de
sí,
Pol.
És veritat.
Doncs jo crec que Scaloni va trobant aquest encaix, i jo la veig a l'Argentina, la veig molt, molt bé, eh?
Uri, Julián Álvarez és el City, clar, és que és el suplent de Haaland, i
però els pocs minuts que ha jugat ha marcat molts gols.
Està jugant bé,
és un golejador nat.
I no és només un golejador.
Val, o sigui, amb la resta del joc li posaríem un 8, però és que dintre l'àrea és un 10. I pilota que toca, sempre amb intenció, entre els tres pals, jo crec que pot ser una de les jugadors claus d'Argentina en aquest Mundial. Sí, sí. Porta dos gols en dos partits.
Ja ho està sent.
I si l'Argentina arriba lluny, jo crec que també serà gràcies als seus gols.
I el noi del mig camp, el del Benfica, Enzo Fernández, que és un jugador
boníssim,
que dona un criteri al joc, cada pilota que toca gairebé la millora, per poques pilotes, i aquest perfil de futbolista a l'Argentina jo ni el recordo des de Redondo, potser, o sigui, un mig centre amb tan fi amb la pilota. Amb qui havien jugat, Ricard, als últims Mundials?
Mascherano. El 2014
exacte,
era Mascherano.
Imagina't.
El 98, Almeida, Matías Almeida.
Ah, que també era de canya. Aquesta Argentina d'Scaloni no és només Leo Messi. Aquí hi ha un canvi respecte als últims Mundials, segurament, però depèn molt del que faci Messi. I del rol de Messi, ara en parlarem al Futbol Club del Mas.
Alimenta
molles,
ja volem el pas sencer.
Àlex Almas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Per tu, abans de començar amb Messi, de moment quin és el jugador del Mundial?
Home, no em cau ni bé ni malament, però Mbappé, de moment.
Mbappé, Mbappé. Caureu tots. Messi, el seu paper actual amb l'Argentina, com ens l'explicaries?
Mira, jo crec que d'entrada per mi Messi ahir fa el millor partit del Mundial en versió individual, eh? Crec que té un rol molt més similar al que tenia el Barça que no el que té actualment el PSG, i concretament un rol molt similar al Barça de Valverde, i això vol dir llibertat absoluta en atac, llibertat per anar per la dreta, per al centre, i que els altres dos que l'acompanyen quan jugaven amb tres a dalt es vagin adaptant, i sobretot centrar-lo defensivament i no exigir-lo defensivament. Per tant, aquest és el primer punt del rol. Després no hi ha cap dubte que bé, és l'aglutinador i el generador més gran que té aquest equip. Ja promitja 3,3 passades que generen ocasió de gol, més enllà dels gols que fa, i la prioritat sempre és trobar Messi. És el líder futbolístic, però ara us deia, la prioritat de passada sempre és Messi, però aquesta Argentina fa més coses del que feia fa uns anys, eh? És a dir, ja no es queda bloquejada si no troba Messi, i tot i que no sigui una festa en pilota, crec que fa alguna cosa més. I després, per mi, l'últim punt, l'heu comentat ara, per mi és clau, ha estat bona l'entrada d'Enzo, la d'Alessandro, però per mi hi ha un abans i un després de l'entrada de Julián. Per mi, Julián és el davanter que necessita Messi per davant, perquè Lautaro no està malament, però és que Julián et dona una mobilitat extraordinària, és un dels millors davanters a dia d'avui desmarcant-se, anant a la ruptura, i això li neteja espais a Messi, que el fa que intervingui molt més. Des de l'entrada de Julián, Messi està participant més en el joc i està participant en zones que ell li agraden més, que són el balcó de l'àrea.
Per tu és més important la presència de Julián Álvarez que d'Enzo Fernández al mig centre?
Per mi sí, a veure, jo crec que les dues les necessitava i li ha donat energia, eh? Però si em dones a escollir i em dius hi ha d'haver-hi només un dels dos, jo et posaria Julián.
Aquest Enzo Fernández, el mig centre de l'Argentina que juga al Benfica, agrada per aquí a prop, oi?
Agrada bastant, sí, em consta que agrada bastant.
Què vol dir per aquí a prop?
Un dels problemes és el preu prohibitiu.
Ah. Sí, home, és que el Benfica jo crec que no ha venut mai barat ningú.
Bé, però bona notícia, que ens fixem en els millors.
Bueno, vaja, si Zubimendi amb el 60 no crec que sigui gaire més car, no?
Per quan va vendre el Benfica Darwin Núñez al davanter uruguaià al Liverpool? 80?
80.
Sí. 80. Els clubs portuguesos, el Benfica i el Porto, sempre al mercat aconsegueixen grans xifres. I aquest noi al Mundial, evidentment, l'està revaloritzant. Enzo Fernández, que ens explica l'Àlex Dalmas, que és un jugador important per la selecció argentina i que aquí els que fan informes a Can Barça doncs s'hi han fixat amb ell. Ja s'hi havien fixat amb ell abans del Mundial. Opinió molt personal, aquesta la meva, sobre Messi i el seu paper al Mundial. Per mi encara és determinant, però aquella crítica que es feia de Messi els últims anys al Barça, que juga caminant, no hi enteneu de futbol, jo crec que aquí està abusant un pèl d'anar caminant. Després, clar,
però,
fa un gol...
Però, Xavi, una cosa, l'Argentina ha jugat 4 partits en 11 dies.
Ja. Yeah.
Sí, això també crec
pot
que pesa.
Ser,
o sigui, jo ahir era al camp i quan l'Argentina fa el 2-0, Messi, evidentment, abandona el partit, però abandona el partit no només perquè té l'edat que té i està cansat, sinó perquè per l'acumulació de minuts...
Doncs et diré més, amb el 2-0 és quan més el vaig veure.
No és veritat, perquè a Messi, a mi precisament el dia de Polònia em va semblar que Messi ja no hi arribava i en canvi ahir quan el partit se'ls complica...
Va fer algun slalom, un xulo...
Amb el 2-1 3 jornades.
Vaja, el que s'havia reservat... Sí, home, clar.
A mi,
però jo dic però amb el 2-0.
A mi em sembla que defensivament zero esforç, això no em sorprèn i puc arribar a entendre, però és que després... intenta una arrencada, va haver una jugada que li van assenyalar fora de joc i el defensor el va superar, Australia el va superar amb una facilitat, el veig l'en tot.
Aquí la gran prova d'Argentina.
Però és que Messi té 35 anys, eh? Vull dir, aquí el tema és que l'Argentina sense Messi no seria res, perquè ahir a la primera part no passa res més enllà del gol de Messi.
Bé, jo amb això no seria tan contundent, eh?
Potser posarien un jugador...
Parlant justament de Messi, l'Argentina jo crec que seria un equip que...
No seria ara... aspirant al Mundial. Tu bé, no el posaries...
No ho sé si seria aspirant, però ja ho sabem, això. O sigui, Messi condiciona molt, també, col·lectivament. Evidentment que tenir Messi et fa aspirant pel Mundial, però jo dic que en Argentina no seria res sense Messi, com si tots fossin coixos. Home, jo crec que tindria molts jugadors.
És que el que
l'hem
vist a l'Argentina en aquest Mundial, com a mínim, no, ja no dic el que va fer a la Copa Amèrica, el que li hem vist en aquest Mundial...
Jo crec que veure Julián Álvarez, Enzo Fernández...
Que penja d'un futbolista.
No estic d'acord, eh?
Jo no hi estic d'acord.
Per sort per als argentins, que aquesta... que el condicionant Messi, per mi, s'està reduint, i no, la seva influència en el joc és molt alta, però no tan única... Mm-hmm. L'equip juga millor. O sigui, aquest noi del Benfica,
sí,
el veu jugar i es passen la pilota i no sempre li passen a Messi.
I ho ha dit l'Àlex, i Julián Álvarez li dona aire a Messi, perquè és que té un receptor de primer nivell, capaç de moure's molt. O sigui, jo crec que Messi ha jugat en Argentina molt pitjors que aquestes. És a dir, que l'Argentina no és res, com diu la Sònia, hem vist moltes argentines. Jo crec que aquestes justament s'estan trobant una Argentina que està creixent perquè hi ha futbolistes.
Esteu parlant de dos futbolistes, estic d'acord, eh? Però esteu parlant de dos futbolistes que van començar el primer partit del Mundial, no eren ni titulars.
Sí, ara serà culpa d'ells.
Tenen marge per créixer a partir d'ells, de cara a la pròxima competició.
Però aquell partit que van perdre contra l'Aràbia Saudita, vols dir, no? El que no van ser titulars.
Que és gràcia, per això.
No, aquest va perdre contra l'Aràbia Saudita, justament.
Però el següent era contra Mèxic, i fins que Messi es va inventar un gol, allà li passaven les cames a tot Déu. Jo estic d'acord amb tot el que dieu, que l'Argentina està en progressió, però també estic d'acord amb la Sònia, que sense Messi Argentina, fins i tot amb aquest Messi de 35 anys que camina, jo crec que no tindria cap opció. Aquest Mundial, el que ve, ja en parlarem.
Jo en això estic d'acord. Jo simplement he entrat a que l'Argentina no era res sense Messi. Jo crec que aquesta selecció argentina tindria capacitat per competir.
Com es deia aquell porter que tenia? Martini? Costa, com es deia el porter aquell? Ferrari?
No, Argentina ha tingut... Això estic d'acord amb vosaltres, però també és veritat que hi ha hagut moments en què tenia excedent de jugadors ofensius de primeríssim nivell.
Però no jugaven a res.
Vaja, el Mundial 2014, si no em falla la memòria, Di Maria, Messi, Kun,
sí.
Encara me'n deixo algun.
Però és que aquest equip és més equilibrat que allò.
Sí.
Allò era una,
això sembla
un
més
un
equip
croms.
Que allò.
Això és el que jo vull dir.
L'entrenador, el pobre, que ara no em surt el
Sabela.
Nom, aquest, el mataven perquè, bueno, perquè al mig del camp donava pel que donava, cada dia posava Mascherano i un altre. Un dia jugava... Hòstia, estic fatal amb els noms.
Aquell repartidor del València.
Sí,
Enzo Pérez?
Enzo Pérez.
Enzo Pérez i, si no, el que va estar al València, que es va atropellar per un Ferrari. El...
Banega, encara. Banega. Encara jugava una mica Banega.
Jo crec que ens trobem tots en saber que Messi és el punt diferencial d'aquesta selecció. Jo simplement he entrat quan la Sònia ha anat tan avall que aquest equip eren coixos. Aquí és on jo crec que aquesta selecció, per mi, és de les millors seleccions que ha tingut Argentina com a equip a l'última dècada. El que passa és que ha tingut equips que eren nefastos, mal construïts, mal girbats, absolutament desequilibrats.
El nivell real d'Argentina el volem divendres.
Contra Holanda, perquè Argentina jugarà quarts de final contra Holanda. Li diem Holanda a la selecció. Jo m'he jugat al bigoti si Messi i l'Argentina guanyen el Mundial. La juguesca va ser al Twitch de Catalunya Ràdio i TV3 amb el molt Ricard Torquemada, sí. I crec que la vaig cagar, però bé,
perquè anem de cap, vols dir, no?
Sí.
Jo mira, m'has preguntat cada diumenge i el diumenge passat et vaig dir soc un perdedor i m'hi quedo.
Espera, no ho diguis, que la tenim preparada per rematar el Mundial.
Va.
D'acord, però encara falta un quart d'hora de programa. Holanda-Argentina, el divendres quarts de final, és un partit històric dels Mundials, final del 88, la de Kempes, quarts de final 78. De França 98, del 78, perdona, la de Kempes, quarts de final de França 98, la del gol de Bergkamp, semifinal del Brasil 2014 amb aquella salvada de Mascherano amb Robben. Aquí veieu a semifinals, aquesta rapidíssima, Uri, Argentina o Holanda?
Argentina.
Sònia.
Argentina.
Costa.
Argentina.
Ricard.
Argentina.
Àlex.
Argentina.
Salmo.
Holanda.
Arbu.
Però, a veure...
Argentina.
Argentina, jo també Argentina, o sigui, l'excepció és el Salmo, i tu què volies veure, Costa?
Però sí, el Salmo. Què li passa al Salmo? Era dels pocs que deia que guanyaria el Mundial a Argentina, i ara creu que es guanyarà Holanda.
Sí, és veritat.
L'enquesta del Mundial no l'aixafeu.
No he dit que no
guanyarà Holanda? No. Ahir, després de confirmar-se aquest emparellament, vaig estar veient imatges de l'Argentina-Holanda del 98.
Sí.
Al final del gol de
Bergkamp, sí.
Tu mires a l'11 i la banqueta d'Argentina i d'Holanda i veus el partit.
Bestial.
Les dues seleccions estan a any llum de l'Argentina, sí, i Holanda d'avui.
També mitifiquem el passat, però allò eren dos equipassos increïbles. Sí, sí.
Mitifiquem... Bueno,
No.
Pugui repassar aquells...
Era un altre futbol, també.
El repassaré. Encara, però, s'han de jugar, abans dels quarts de final, on s'hi trobaran Argentina i Holanda, encara s'han de jugar 4 partits de vuitens. Leo Messi i la selecció argentina passen els dies a Qatar, a la mateixa universitat on està allotjada la selecció espanyola. L'espanyola Luis Enrique té partit de vuitens de final contra el Marroc dimarts a les 4, després de quedar segona de grup. Salmo, els jugadors de la selecció espanyola i els de l'Argentina es creuen a la Universitat de Qatar?
No, perquè estan en blocs molt separats. No.
En zones molt separades. Jo ho sé molt, sí, molt gran i no arriben ni a tenir contacte.
Bé, uns estan a la universitat masculina i els altres a la femenina, i no hi ha zones en comú, diguem-ne.
Quina és l'última hora de l'equip de Luis Enrique, Salmo?
Doncs bàsicament que s'han entrenat aquest matí, ho han fet a les 12 del migdia, una mica abans, que feia una calor espaterrant. De fet, fins i tot algun futbolista deia que, hosti, entrenar així es fa molt difícil. I que demà hi haurà roda de premsa de Luis Enrique, parlarà també Pedri, serà el matí, hora de Barcelona, migdia, hora de Doha.
Arbu, ha fet Twitch Luis Enrique amb un dels seus ajudants.
Aitor Anzué.
I ha estat interessant?
No
gaire.
No. Interessant per qui vulgui ser entrenador, per qui té molta curiositat per saber com treballa Anzué, que és d'analista. Els partits està a dalt i es comunica amb Rafael Pol pel mòbil, i això és tot.
Sí. Mira, me l'escoltaré, a mi sí que m'interessa.
Està bé, però molt en clau futbolístic.
Molt específic, sí. No? Us ha generat molts dubtes futbolístics el que li va passar a Espanya contra el Japó? Aviam, què li va passar a Espanya contra el Japó? Àlex, tens alguna resposta?
Jo crec que la destensió, jo crec que la principal raó passa per aquí, és a dir, Vam veure una Espanya que va començar bé en el partit, fins i tot es posa per davant, però després s'oblida de la profunditat, és a dir, és massa horitzontal. Bé, crec que en vam parlar en el Tot Costa i deia precisament això, no? Que en l'últim terç l'Espanya va tocar molt poques pilotes a la primera part, és a dir, va aglutinar moltes passades al mig del camp, gairebé 600, però es va oblidar d'anar per al partit, no? I a partir d'aquí, doncs crec que el futbol modern només pots baixar el nivell o només pots distensionar-te quan tens el partit tancat, i no el tenia tancat, i crec que a partir d'aquí ve tota la resta. El primer gol que encaixa és un gol propi de la manera de jugar, i li passa el que li hem vist al Barça moltes vegades, no? Que és que encaixa i torna a encaixar, i després no sap atacar, però sobretot jo crec que la distensió. Crec que a Espanya veurem una bona versió davant de Marroc i que no li tornarà a passar, eh?
Ricard, tu creus que Pau Torres continuarà sent titular?
No. Jo crec que...
Que no, que jugarà a la Port, no?
Clar. Va ser rotació, no, l'altre dia?
Clar. Sí, segurament, sí. I el resultat, la veritat, és que no...
És possible que continuï
Rodri. Sí, està fent molt bon Mundial. Rodri, Ricard, preocupat per Luis Enrique?
No. Jo crec preocupat per la resposta mental dels futbolistes, és l'única cosa. Bé, preocupat. No, dormo perfectament, sí, a la nit, sí, sí. Però vull dir que jo crec que aquest és el dubte que tinc. En un Mundial sempre tens una patinada, sempre la tens. I, per tant, el que és important és que sigui una patinada i que no es converteixi en una inèrcia. Crec que és un partit transcendental, clau per veure les possibilitats de la selecció, més enllà de que és un caixa o faixa, no? És veure com de la selecció espanyola com reacciona a l'ensopegada. Jo crec que en la tercera jornada de la fase de grups ho hem vist, és un compromís on mentalment has d'estar molt ben concentrat, has d'enfocar molt bé. Jo crec que amb l'1-0 van entrar en aquell punt de no equivocar-se, no ens equivoquem, guardem la pilota, si el Japó no surt, que són ells els que estan obligats, anem fent... I aleshores entres, com diu l'Àlex, en una zona que tu mateix et relaxes, no? O sigui, perds la tensió competitiva. I després, quan la vols recuperar, ja no ets a temps. I si a més hi ha un segon partit que a més contamina tot el que t'està passant a tu, allò és molt difícil de reconduir. I ara falta veure si allò els ha deixat ferida o no els ha deixat ferida. Luis Enrique, jo estic convençut que no li ha deixat ferida. Ara falta veure la reacció dels futbolistes. Si s'aixequen d'això, continuaran endavant i tornaran a la versió que tenien, i jo crec que són candidats a ser finalistes. Jo els vaig plantar a les semifinals i jo, com diu l'Àlex, jo també crec que Espanya reaccionarà.
Qui passa a quarts? El Marroc o Espanya, Uri?
Espanya.
La Sònia, quin percentatge li dona a Espanya?
70-80.
70-80, molt alt. Avui t'estàs mullant molt, Sònia.
Molt bé, Sònia.
No, és que avui em fas preguntes fàcils.
Jo també li dono un percentatge molt alt, però també penso que patirà.
Que patirà, eh? Sí, jo a la porra li he posat 1-1, que patirà, que passarà pels penals. Costa.
Espanya.
Ricard.
També Espanya, veus, però eh? 70 de la Sònia.
70 de la Sònia, que és un percentatge alt. I l'Àlex del Mas, què hi diu?
Jo crec que Espanya, i que no patirà.
El Marroc-Espanya serà dimarts. Demà, dilluns, hi ha dos partits. El Japó-Croàcia a les 4 i el Brasil-Corea a les 8. Jugarà Neymar, Salmo?
Jugarà Neymar, sí. Això és el que ha explicat avui Tite a la sala de premsa. De fet, la primera pregunta ha estat per Thiago Silva. Li hem preguntat, jugarà Neymar? I Thiago Silva s'ha mirat a Tite, que el tenia al seu costat, i ha dit, això ho hauria de respondre a ell. I Tite ha agafat el micròfon i ha dit, sí. Següent pregunta.
Jugarà Neymar, és el que ha dit Tite. Alguna baixa important al Brasil per afrontar aquest partit on aparentment ha de ser favorit contra Corea del Sud?
Gabriel Jesús espera el que queda de Mundial.
Hi ha marro, no? Amb Jesús hi ha una mica de marro.
Sí, hi ha polèmica. Sí, perquè si la crítica a Brasil era que ja venia lesionat de l'Arsenal, i avui Tite s'ha enfadat molt quan li han preguntat per aquesta qüestió, diu que en cap cas ell portaria un jugador lesionat al Mundial i que continuen els dubtes sobre els laterals, perquè venen tots pràcticament tocats. L'únic sa al 100% és Alves, que no està per ser titular.
Ah, oh, però ho ha de ser, Jordi.
Bé, no ho sé,
No, serà Militao a un costat i Danilo a l'altre, en principi.
Clar. L'altre dia va acabar, si no m'equivoco, amb Marquinhos de lateral esquerre. Ja sé que era un partit que no
bé, sí, com, gaire. Exacte, però, com un
però com un pedaç, eh? Però un a veure, baix, si sí. Els centrals estan bé, que ho estan, Militao serà el lateral dret segur, i a l'esquerra, bé, si Danilo diu al Salmo que està bé, suposo que Danilo, però vull dir, qualsevol opció és millor que Dani Alves, això és evident.
Alves que toqui la pandereta, que és el que ha vingut a fer.
Ai, va, avui vas molt a sac.
No, que ho va dir ell, eh? No, que ho va dir ell. Ell va fer servir aquesta frase. Jo, si haig de tocar la pandereta, seré el millor tocant la pandereta.
La qüestió és faltar el respecte al jugador amb més títols de la història del futbol. Sí,
la veritat és que ha sonat, però...
No, però és que ell és el primer que ell ha vingut, que sap que ha vingut a fer grup. Que no ve a jugar pràcticament.
Què has sopat avui, Sònia?
Més que ha sopat.
Mira que avui ha sopat bé, ha tingut temps, no, que fa estona ja que és el camarot d'escansió.
Jo agraeixo, aquesta versió de la Sònia.
Sí, jo també. Estic sorprès, però l'agraeixo. Sí, no la posarem en dubte. Demà també hi ha el Japó-Croàcia. El Japó ve de guanyar Espanya, va guanyar Alemanya. Ara, a vuitens, juga contra la subcampiona del món, contra Croàcia. Arbo, què hem de saber del partit de les quatre?
Croàcia amb tots els jugadors disponibles, apercebuts Modric i Lovren. El Japó té la baixa del central Itakura, del Mönchengladbach, que està sancionat, quatre apercebuts. Yamane, Taniguchi, Endo i Yoshida. El Japó, que, per cert, mai ha passat dels vuitens de final en un mundial.
Alguna baixa significativa? Significativa en comentades del Japó?
Itakura. No farem bromes.
És central.
Central.
És central.
El Mönchengladbach.
Molt bé. És el capità?
Ostres, no ho sé.
No, crec que és Yoshida, no?
El capità va fer molt bon partit l'altre dia contra Espanya, la veritat.
És Yoshida,
crec. Els vuitens del darrer mundial, crec que han perdut 3-2 contra Bèlgica.
Sí, guanyaven 2-0.
És veritat, sí, ho tenien fet i Bèlgica va reaccionar. Algú creu que no passarà el Brasil contra Corea del Sud? No. Algú creu que passarà el Japó contra Croàcia?
Jo dic que pot passar.
Que pot passar. El Costa i l'Uri...
Per si fas la pregunta que hi ha de qui passarà, clar, et diria Croàcia, que... però...
Va, des del dia que l'Otina ens va dir que portava malament la pressió, resulta que s'han convertit en experts en remuntades.
Sí, llavors... quan ja no tenen res a perdre. Va, que tenim un minut per rematar el Club de la Mitjanit amb la porra del Mundial, el moment preferit de la setmana. Qui guanyarà el Mundial? L'Oriol Domènech va començar per França, va passar per Argentina, estava en Brasil, i ara es queda amb...
Puc canviar i puc dir el que vulgui.
Què vulguis?
Pues avui... Canvies cada setmana, xato.
Encertaràs no, amb arguments.
No diguis, vaig no diguis Alemanya.
Vaig canviar per Benzema, la baixa de Benzema.
Vinga,
I després vaig trobar l'Argentina perquè em perda contra l'àvia. França.
La primera idea sempre és la bona.
Vinga. Heu de dir un nom, eh? La Sònia va dir França, Brasil.
I mantinc Brasil.
Brasil. El Costa va dir Brasil.
I Brasil.
El Torque, Argentina.
Més convençut que mai Argentina.
L'Àlex Dalmas, Brasil.
I Brasil, repeteixo.
El Salmurri, Argentina.
I Brasil.
Holanda.
No, Brasil.
Ara Brasil. I el Campos va dir Alemanya.
Però escolteu una... O sigui,
no un tenim temps d'escoltar. No. Ho sento. El diumenge vinent ho debatem. És que se'ns en va l'hora, Salmo. Diumenge vinent ens expliques per què has canviat el teu criteri, que em sembla perfectament. No hi ha cosa més sana al món i més fantàstica que canviar d'opinió. Mira, jo canvio d'opinió. Crec que no guanyarà Alemanya el Mundial, ja guanyarà l'Argentina. Gràcies, Luri. Gràcies, Sònia. Gràcies, que Costa. Boja. Gràcies, Torque. Gràcies, Àlex. Adéu. Gràcies al Murri, gràcies també al Roger Busa.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, la Dolors Joanola a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central i el Roger Arbusà i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per al Pep Vila, company de la ràdio, amic, un dels esperits més joves i entusiastes que conec entre la gent que superem els 40, el Pep supera els 60, però està fet un xaval i cada setmana cuida a les tardes de la seva neta. Fa anys que el Pep dedica bona part de la seva vitalitat
dedicat a la música. Toquen alguns grups amateurs i molt sovint compartia escenari amb un altre ex de Catalunya Ràdio, amb el Lluís Pau. No podrà fer-ho més perquè Lluís Pau, durant molts anys responsable de la discoteca de Catalunya Ràdio, allà on hi ha tots els discos, ens ha deixat per una malaltia, un càncer fulminant, de manera precipitada. Una abraçada al Pep i a tots els que van tractar el Lluís Pau, a la ràdio i a la vida. Bona nit i que passeu bona setmana.